Senyor Oriol Pujol, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Creu que hi haurà eleccions anticipades o no? Què li diu el nas?
Bueno, el nas no em diu res, el nas és l'actualitat pura i dura. I les eleccions, que pot ser una possibilitat, caldria preguntar-li al nas del president. Perquè la competència i la possibilitat estrictament la té el president Mas. I és una possibilitat que hi és.
Suposo que vaig llegir les dues pàgines de La Vanguardia de diumenge, que escrivia en Barbeta. Dels 5 escenaris que contempla el president Mas, segons escrivia en Barbeta i que publicava La Vanguardia, quin li agrada més?
Home, jo desitjaria l'escenari d'en sortir-nos-en amb el pacte fiscal, francament. Perquè la resta, que em sembla que aquest només era el primer, però més enllà de les connotacions polítiques que això tenia, poder-nos-en sortir amb el pacte fiscal.
Sí, i en una època de crisi i amb clares referències per tots els ministeris de recentralització, veu possible que ho puguin entendre, el pacte fiscal, malgrat que sigui una obvietat que seria, de fet, comparar-nos a altres llocs de l'Estat on ja passa?
Entendre-ho, sí. Entendre-ho s'entén perfectament. La diferència entre entendre-ho i poder-ho o voler-ho fer, tenir voluntat política per fer-ho, això és un altre tema.
Entendre-ho sí, diu.
Entendre-ho per descomptat, les coses canten soles.
Però tots els governs ho han entès o aquest ho entendria més que qualsevol altre?
Jo crec que aquest ho pot entendre potser millor que algun altre, perquè alguns plantejaments en aquesta matèria, bueno, hi ha hagut una sensibilitat per entendre'ns a vegades diferent de posicions, potser inclús més, en el qual s'ha embarrejat més la identitat que pot tenir qualsevol espanyol, profundament espanyol, amb la voluntat, doncs, de tenir el poder de la caixa.
M'està dient que Mariano Rajoy ho entendria més que Zapatero, per exemple?
Hi ha una part d'ànima del Mariano Rajoy, que és la que estem en fase de discernir, Compte que això jo aquí m'estic arriscant, Però hi ha una part d'ànima del Mariano Rajoy que pot respirar així, sí.
Més que Zapatero?
Bueno, per descomptat, perquè aquest sí que el vam tastar sencer.
I en aquesta ànima, què li fa sospitar que ho pot entendre més que Zapatero, quan la política del PP moltes vegades és molt més centralitzada que no pas la Zapatero?
Aquesta és la doble ànima a discernir. Si se'ns apareixerà la Faes i l'Aznar de tota la vida, els que més o menys ja hem anat coneguent, o se'ns apareixerà, perquè hi és una part d'ànima dintre el PP que podríem titllar-la, si li hem de buscar una herència, probablement és aquella herència potser més d'una gent més liberal de l'entorn de l'OCDE, per posar algun origen, perquè hi ha algun origen en aquest sentit, i després la derivada del moment. I en la derivada del moment hi ha una part del PP que pot discernir, pot entendre perfectament que allò que deia el senyor Montilla, president de la Generalitat, per cert, vigilar qué hacéis porque el desapego va a crecer.
Seria alguna pregunta? No, alguna pregunta aquí sobre la taula?
Sí, ja m'acabem,
endavant.
Sembla que...
El Xavi encara està perplexe.
Sí.
No, ha anat... Bueno, Pujol
ha dormit, no.
Ha anat amb la direcció del que estàvem parlant, que en el fons no és un tema econòmic, en el fons és un tema de falta de confiança i de lleialtat. És un falta d'enteniment. I jo la pregunta que li faig al senyor Pujol immediatament és... A Madrid creuen que es pot arreglar l'economia sense que s'estableixin uns nous paràmetres de confiança i lleialtat entre les autonomies? Diuen que sí, que es pot fer. La pregunta que li faig directament a vostè és, sense arreglar aquesta mena de desenteniment històric que tenim recent, ja no cal anar al segle XI ni al XIV actual, sense arreglar els nivells de confiança i lleialtat entre les diferents parts de l'Estat espanyol, que principalment avui centraríem entre Catalunya i Espanya i a l'Estat espanyol i Catalunya, es pot tirar endavant aquesta situació de lluita contra la crisi?
Difícil. Però això també ho dona a vegades quan un es queda allò empatxat, de majoria absoluta, I en aquest sentit és una de les pors, o un dels escenaris que realment, quan un hagi de discernir amb quin PP ens trobem, podria ser que ens trobéssim un PP que digui, escolta, aquí apliquem el rodet i tothom a callar i tothom a obeir,
no? Senyor Pujol, l'intent de fer unes eleccions avançades a Catalunya seria precisament per buscar una majoria absoluta. Això dificultaria també aquest diàleg, si hi hagués majoria absoluta
no,
aquí?
No, l'opció d'unes eleccions anticipades probablement, jo ho dic amb molta cruesa, perquè em sap greu plantejar-ho així, però poc o molt unes eleccions anticipades sempre incorporen un fracàs. Sempre incorporen un fracàs d'algú.
No del partit al govern.
També, també pot ser. Un ha intentat un seguit de coses i no se n'ha sortit, i amb molta honestedat s'ofereix de nou al conjunt del país. Un pretén aconseguir unes coses i sap que li falta musculatura per arribar-hi, i es planteja, per tant, de nou una opció d'oferir-se en el país. Però, un poc o molt, sempre incorpora un punt de fracàs. Un procés d'eleccions anticipades.
En aquesta legislatura sempre s'ha dit que el primer any era un any de, no diré de prova, però un any de fer coses per reduir el dèficit, i que realment l'any clau per veure quina seria l'evolució de la legislatura estaria situada just al mig, al final del 2012, i que en funció de com anés l'any 2012, que és un any de canvi de govern a Madrid, i que es podria tastar si hi havia marge per la negociació o realment la diguem-ne, camí que volia fer Catalunya a partir del pacte fiscal, un camí que no tenia recorregut, que seria a final d'any quan es produiria, diguem-ne, el canvi entre cometes de soci preferent, d'aliat preferent, o de soci que al final és el que dona suport als pressupostos. Aquest anàlisi al mes de març continua sent un anàlisi vàlid?
Sí, a traç gruixut sí, amb el mateix plantejament. És a dir, l'any 2012 és un any crucial. És un crucial per moltes coses, però en el cas de Catalunya és crucial precisament perquè aquest hauria de ser l'any en el qual nosaltres som capaços de començar, de poder viure amb el que som capaços de generar, inclús més enllà del pacte fiscal. Aquest no és un matís petit, perquè finalment tenim un dia a dia. Què vol dir? Que els plantejaments fets pel conseller Mascolell en relació d'un pla d'estabilitat en el qual nosaltres anàvem ajustant les coses durament i amb sacrificis per tots els catalans el 2011, ajustant amb sacrificis per tots els catalans el 2012, buscant l'equilibri el 2013. La fita, l'objectiu el teníem posat en el terreny de la gestió del país, el teníem posat en buscar, en trobar l'equilibri per l'any 2013. Això és important, per tant, per donar-li encara més transcendència al que està passant aquest any. Un punt. Segon punt, per intentar encara anar una mica més ràpid, entenent que són dos cares de la mateixa moneda, el 2012 és quan hem de discernir, hem de saber exactament si hi haurà prou o no voluntat política per empènyer el pacte fiscal. I això no depèn només dels catalans i de Catalunya, dependrà amb quina actitud, amb quina voluntat ens trobem al govern de l'Estat. Li podem donar un marge infinit? No. No. I a més, li hem de donar a entendre molt clarament, més enllà dels discursos que ens facin, és que no hi ha una agenda que és la de la recuperació econòmica i per un altre costat hi ha l'agenda del pacte fiscal o de les reclamacions d'autogovern. No. Des del punt de vista de Catalunya això és la mateixa agenda, perquè crisi econòmica i pacte fiscal són dues cares de la mateixa moneda. Per tant, també l'any 2012 és crucial. Però hi afegeixo encara alguna crucialitat més. Espanya ha de començar a fer coses, i aquí Catalunya ha predicat amb l'exemple, de cara a donar a entendre que aquella credibilitat perduda en els mercats, en el món, l'ha de recuperar a marxes forçades i forma urgent. I aquí és on el 2012 Espanya ha de fer coses que fins ara no ha estat capaç de fer.
Jo estic molt d'acord amb un plantejament de límits, és a dir, penso que aquí Convergència està fent una aposta per una governabilitat més responsable que no la que estem acostumats, que és la governabilitat que es perpetua, no?, malgrat les circumstàncies i s'esgoten els terminis. Perquè unes eleccions sempre són un risc democràtic, malgrat que hi hagin doncs estadístiques i estudis d'intenció de vot doncs, que no els deixen malament. Clar, avui hi ha un titular a La Vanguardia: Camacho avisa Mas que li retirarà el suport si fia la legislatura al pacte fiscal. Llegeixes aquest titular i escoltes les declaracions d'avui de l'Oriol Pujol aquí i certament hi ha un termini. Hi ha un termini perquè és insostenible que hi hagi una amenaça d'aquest tipus, perquè jo això ho entenc com un advertiment, diguem, bastant amenaçant, de dir retirem suport si vosaltres us manteniu amb un plantejament polític que ja estava en el programa electoral i que, a més és el plantejament polític des de l'inici. Jo la pregunta que li volia fer és: estem vivint ara aquests moments de recentralització, s'està parlant, jo crec, massa de recentralització, i al darrere de construir aquest concepte hi ha, jo crec, una gran dosi d'acceptació d'un model que està fent aigües, perquè jo tinc la impressió de que la majoria absoluta del Partit Popular li deu a Espanya i no a Catalunya. Per tant, està fent aigües aquest model d'Espanya que defensa aquesta majoria absoluta del Partit Popular. Per tant, des d'aquí, no hi hauria ara la responsabilitat i el moment per anar una mica més ràpid en alguns plantejaments? Per exemple, el tema de la reclamació econòmica de l'impagament de les partides que se'ns deuen. Anar al Tribunal de Luxemburg, si es pogués. És a dir, accedir a un nivell de combat institucional en el marc de la Unió Europea una mica més contundent del que fins ara s'ha portat a terme.
Hem de ser conscients de les maneres, ho dic per tocant de peus a terra, que nosaltres estem en una fase això, de no dormir-nos, ni de bon tros, ni d'entendre que els plantejaments són infinits. Però aquí hi ha un govern que, com qui diu, fa dos dies que acaba d'entrar. En el govern del senyor Rajoy i del Partit Popular li podem demanar un munt de coses que li hem de demanar, sens dubte. A veure, de totes maneres, ho dic per ser un punt seriosos, allò que no ha estat fent el govern de l'Estat durant els darrers 8 anys, els últims del govern Zapatero, de la nit al dia és difícil que ho faci el senyor Rajoy. Això en podem ser perfectament conscients. Ho dic de cara a encara a acorralar més una posició en la qual hi ha un marge perquè puguin entendre i atendre les nostres peticions, però si els hi acorralem, si la dinàmica és d'acorralament i de posar la pistola al pit, nosaltres creiem que no és estrictament la solució. I avui, per exemple, en tenim una petita mostra. No? Quan nosaltres li plantegem al senyor Montoro i al govern de l'Estat el mateix marge amb el que es dota l'Estat seria bo que és el que es pugui dotar el govern de Catalunya flexibilitzant el dèficit, quan reclamem això estem carregats de raó. Llavors diu, què faran vostès si el senyor Montoro els imposa? Bueno, és que en el fons el problema que no és prou conscient, i aquí és una mica el joc de la seriositat, és que Montoro tindrà un problema de reputació. Espanya tindrà un problema de reputació. Com explicarà a fora que ha demanat una flexibilitat per ell que no és capaç de traslladar als governs autonòmics, en aquest cas a Catalunya, que a més són per essència els prestadors de serveis finalistes a la
gent. Això s'ha d'explicar molt bé a Europa.
Oh, molt bé. Si alguna cosa està fent precisament el president Mas és voltar amunt i avall explicant això, perquè volem fer de la credibilitat perduda una de les banderes importantíssimes a recuperar. Però això es fa amb seriositat. I la gran força és que és això, és que els plantejaments de que Espanya pot flexibilitzar i Catalunya no, és que no és gens seriós.
Sí, senyor Pujol, acaba de donar una confiança al govern de que acaben d'arribar, que és altíssimament democràtica. Diu molt del seu partit, diu molt de vostè com a polític, la reflexió que acaba de fer. Si en 8 anys no s'han fet algunes coses, amb un govern conservador com el PP, no els hi podem reclamar de seguida. Això que aquest plantejament que fa de donar-los confiança, torno a dir, és altíssimament democràtic. La meva pregunta és molt clara. Ja hi ha una tradició històrica de relació entre el PP i Convergència, i entre el PSOE i Convergència. Si al final del període que vostè li dona al PP de confiança democràtica, de confiança parlamentària, de confiança, no s'acaba d'arreglar res, què passarà exactament? I quin període de temps creu que vostès li han de donar al PP per saber que això es pugui arreglar?
Poc o molt ho he mencionat abans. Quan diem l'any 2012 és un any crucial, per exemple, entre altres coses, en referència al pacte fiscal, perquè el pacte fiscal és allò que diu el president Pujol o que diu el portaveu del govern, en Quico Homs. És a dir, si no hi ha pacte fiscal, en el fons és un anar morint el país. És dramàtic, és teatral, però en el fons és una manera de dir se'ns escapa el país, se'ns escola, se'ns esllangueix, se'ns empetiteix. En aquest escenari, el pacte fiscal, el Partit Popular no tindrà massa més marge, més que res per necessitat del país, no per voluntat del
Pujol. Però no té poc a haver-hi, senyor Pujol,
l'any 2012.
El PP ofereix un pacte fiscal light i ahir tornem a ser amb el peix al cove. És a dir, aquesta és la sensació ara ja que ha arribat el moment de que ho tot o res?
Bueno, tot o res és un plantejament que pot sonar una mica dramàtic.
Sí, és a dir,
és un model que ens garanteixi, que ens possibiliti evitar la tranyina en la que hem estat visquent aquests 30 anys. I la tranyina en la que hem estat visquent, de veritat, és que sempre hem estat agafats pel ganyot. Per què? Perquè no hem recaptat els nostres impostos.
Però un pacte fiscal
light... La línia light. Vermella... És que el pacte fiscal light, la línia vermella del pacte fiscal més o menys light, si light és negatiu, perquè interpreto que amb la cara que fes...
És suavitzat, és a dir, si parlem de morir, com parlava el portaveu, estem parlant de que
ho hem portat
a un extrem. Jo també ho porto a l'extrem que ha portat el portaveu.
Doncs si és light, no és pacte fiscal. Si és pacte fiscal en la línia del concert, que és el que estem plantejant des de Convergència i Unió i des d'altres forces polítiques del país, que quedi clar, i també des d'una grandíssima majoria social, és poder recaptar tots els impostos dels catalans.
Jo sé que ara farem l'IF del Kipling, però i si no?
I si no, doncs no hi ha pacte fiscal.
I si ja, no hi ha pacte fiscal, ara, en quin escenari polític hi ha diferents... i social ens
sí,
trobarem?
Sí, però és que anticiparia aconteixements. És a dir, com que jo menjo els pastissos a trossos, i els passos sòlids i ferms un darrere de l'altre. Ara estem en la fase de que, en tot cas, no li pertoca a Convergència dir què farà, ni al país, fins i tot, què farà. Li pertoca al govern de l'Estat respondre. Que això també ha estat un divertiment dels últims 30 anys.
Hi ha una
aquí,
data?
Però vostè, un segon, és que això és important. Sí. Fa 30 anys, en el fons, que Espanya no respon a Catalunya. Perquè Catalunya no encara, amb prou contundència, amb prou claredat i amb prou fortalesa interior, la pregunta. I la gran sort que ara tenim, malgrat la situació dramàtica i econòmica que viu el país, la gran sort que hi ha és que hi ha una majoria molt contundent, molt transversal, que va molt més enllà de Convergència, que li diu Espanya. Espanya. Ja no el Partit Popular, Espanya. Podrem tirar endavant un pacte fiscal? Podrem ser tan independents com són els navarros? O li permetràs a Navarra i li permetràs al País Basc i no li permetràs a Catalunya? I ara li pertoca a Espanya respondre.
És a dir, és una versió revisada de l'Escolta Espanya?
Bueno, escolta no, perquè l'escolta és escolta. No, no, és respon. Respon. Perquè quan no es respon, és a dir, la facilitat del no respondre ha estat la gran habilitat històrica d'Espanya. I en les respostes és quan s'entenen missatges. Què li diu el president Montilla en el PSOE? Poc abans de la sentència del Tribunal Constitucional. Què li diu? Diu, vigilar què hacéis porque el desapego va a crecer. Perquè en el fons, per exemple, amb la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, hi ha una resposta d'Espanya. És quan parla Espanya, que Catalunya entén també fins a quin punt, és quan parla i quan respon Espanya que el president Pujol acaba dient el que diu.
Però també hi havia
ara parlarem d'això,
també...
Gemma, però és que arran del que deia l'Albert Montagut, no? És a dir, hi ha molts cops que ens movem amb uns eufemismes que crec que ens hauríem de començar a alliberar d'aquests eufemismes. És a dir, el camí de la independència cada vegada és més factible?
La independència econòmica, absolutament, sí.
No, la independència.
Però és que
no només econòmica.
Sense independència econòmica no hi ha independència. La prova és Grècia, perquè és un estat independent que té la vida social, la vida diària, molt més intervinguda que vostè, que jo i que tots
tant,
els que ens escolten.
Per tant, estaríem parlant d'un gran estat, un estat català dins d'una gran Europa?
Aquest és un imaginari que, sense anar més lluny, fa dues setmanes el propi president Mas, a Le Monde, perquè ho entengués tota Europa, en francès, va dir... perfectament Catalunya podria arribar a ser un estat a dintre de la Unió Europea.
I en quina relació amb Espanya?
Bé, la que s'estableixi, però això és un imaginari que passa prèviament per superar les fases. I la fase ara en què estem és, Espanya, entens, i conjunt de la política espanyola i de la societat espanyola, entens que allò que és bo per un navarro pot ser bo per un català?
Em permet una... he d'anar a la publicitat. Una pregunta abans d'anar a la publicitat, com sempre acostumo a fer ara aquests últims dies. Va haver el Salvador diumenge?
No. No ho vaig poder veure.
No m'ho puc creure.
Sí, un desastre. Soc un
però
desastre.
En sap, l'ha escoltat.
Home, i tant que ho sé. Sé això i sé més coses. Ja te les diré.
No me les dirà o no?
Si amb alguna et diré. Alguna
Va trucar molta gent?
Alguna gent, sí.
Alguna
gent l'endemà.
Sorprenent?
Per mi no, però...
No. Alguna persona sorprenent la va trucar?
No. Gent coneguda.
Declaracions del president Pujol diumenge amb l'Évole al Salvados. Diu que no s'ha radicalitzat, que s'han radicalitzat les circumstàncies i que la conversa que vam veure no li agradarà al rei d'Espanya.
¿Se ha radicalizado usted con el tiempo?
No me he radicalizado, se han radicalizado las circunstancias, ¿no?
Pero usted que una vez el rey de España le dijo tranquil, Jordi, tranquil, si el rey ha visto esta conversación, que se puede haber asustado, usted también le diría...
No le gustará al rey. Pero, en fin, es que no le gustará, pero es que a mí no me gusta lo que ha pasado, ¿está?
I va seguir dient que soc català, i a més la voluntat de ser espanyol, si puc ser-hi em deixen.
Yo soy catalana, soy español, además, si puedo serlo.
¿Y ahora puede serlo?
Pues ahora no puedo serlo, para decirlo con exactitud. Ahora, crecientemente, esto se hace difícil.
¿El sorprèn?
No, aquesta conversa l'he tingut, no sé, un munt de vegades, no? I l'he sentit un munt de vegades. L'he tingut amb ell i l'he sentit un munt de vegades, sí. I és un procés que ha sigut un increixendo, tot això.
Un increixendo?
Sí, clarament. El president Pujol estableix allò de m'he quedat sense respostes, és allò que explica, m'he quedat sense respostes aquells que ens diuen que la independència hauria de ser una opció. Bueno, que algú es pregunti amb qui parlava ell. Per exemple.
Però, per exemple, quan allò que tant hem sentit dels pares als fills de veus que ja t'ho deia. En aquest cas ha estat el fill o el pare?
Bueno, menys teatral que el que acabes de fer tu ara.
No és teatral.
Menys teatral, però bueno, però sí, una mica és... Sí, una mica podríem arribar a dir això, afegint una cosa absolutament determinant, eh? No és que s'hi hagi tornat, per entendre'ns, com que li han tornat. És a dir, que la reacció que
hi ha hagut un
trobat,
procés, per entendre'ns, eh?
Però un procés de... I per això incorpora indirectament la Casa Real, no? És un procés d'Espanya cap als plantejaments de possible encaix que ell ha formulat i al qual s'hi ha dedicat, jo m'atreveixo a dir, la major part de la seva vida, no?
De fet, jo recordo un article que va publicar fa uns anys enmig del procés estatutari, pendent de la sentència del Tribunal Constitucional, que jo, a més, el vaig reconèixer com a excepcionalment meritori, on ell deia, estic cansat de que em diguin això amb els teus temps no passava perquè tu eres un home de raó d'estat. Aquella, me'n recordo perfectament com deia, ja n'estic cansat, perquè en aquells moments jo em creia que hi havia una raó d'estat que evolucionaria i que hi haurien uns esdeveniments polítics que estarien a l'alçada dels esdeveniments socials. Sí, I això no s'ha produït. I aquell article, que jo després el meu el vaig titular Sosté Pujol, jo el vaig trobar molt important, molt transcendent. És a dir, era el mateix que va dir el diumenge, dit d'una altra manera. Però ser
aquesta,
en un moment...
Aquesta és la novetat d'un programa en el qual vulguis que no... Ho dic perquè sí. Passejant per Espanya, tot sovint...
Jo volia acabar amb la pregunta que sí, és que, clar, jo penso que tota la importància del diagnòstic li hem donat a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Quan, en canvi, hi havia hagut moltes sentències del Tribunal Constitucional durant tots aquests llargs anys que estaven absolutament retallant competències transferides i que eren un atemptat continuat al model inclús autonomista. I a mi em fa l'efecte que hi ha hagut aquí molta responsabilitat en digerir aquest nivell de situació, segur que ho compartim, eh? Però que la generació de la transició va ser molt flexible en comprendre on eren els límits i que això ho estem pagant molt car.
Sí, el cas és que hi ha clixés clavats que es queden prenents allò clavats en el temps, no? Voltant per Espanya i parlant amb un munt de gent, jo els hi sembla un personatge en aquest sentit potser una mica doncs, endurit, alguns m'ho diuen clarament radical. Diu, home, parece mentira que no te parezcas pues, a tu padre, no? Això m'ho diuen a la cara, es queden tan amples, no? I clar, jo els hi pregunto, escolta, perdona, quant temps fa que no sap res d'en Pujol, vostè? Vostè ha llegit Pujol últimament? Vostè l'ha seguit, a Pujol, el president Pujol, últimament? Perquè clar, es queden el cliché encara, allò, per entendre's, de l'Espanyol de l'any, que va ser el president Pujol, precisament, no? I no han evolucionat, s'han quedat la foto que els hi ha desitjat, que han desitjat quedar-se. Però no han vist ni l'evolució ni la tendència que en aquest programa de l'Evole, pel que tinc entès, i ja sé el contingut perquè el visc, entre macarrons i macarrons, doncs ja sé què és, ja sé quina és aquesta evolució. Per tant, jo crec que en aquest sentit és un molt bon termòmetre del que li ha anat passant al país.
Li hem parlat del pastor? D'aquell pastor de Jaén?
Sí, però aquest no el conec jo, eh?
Ho vas veure, Xavier, o no? El pastor de... Un pastor de Jaén.
Apareix un pastor de Jaén a l'Alta Gamanent,
sí,
no?
Sí, sí, el Tagamanent, i el pastor diu que ell és de Jaén, que ha votat amb Pujol sempre, i que en un referèndum per la independència ell votaria que sí.
És que hi ha molta gent, que ara està vivint aquesta situació.
Clar.
Molta gent.
Sí, sí. És la conseqüència, en el fons, sí, és un discurs, depèn de com terriblement Pujol, ja, és de l'ascensor social, d'algú que ve de Jaén i guanya la vida aquí, que acaba dient, escolta, però si jo sóc més d'aquí i això no acaba d'anar i podria anar, doncs potser que pugui anar, no?
També d'altra gent, eh?
Sí. Molta.
La imatge és entranyable perquè es veu com el president Pujol li va traient com una mena de... com si s'hagués tacat el jersei, sí. Li va traient, i el pastor va parlant, un pastor que es diu Fundador Rodríguez. Fundador Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Hola, bien.
Vostè és una estrella.
¿Cómo que soy una estrella? Yo soy un pastor.
Sí, però és una estrella, l'he vist avui a la portada del diari Ara, amb una entrevista que li fan també.
Ah, sí, subieron ayer por la tarde y me hicieron una entrevista, sí.
Quanta gent l'ha trucat des que va aparèixer diumenge als Salvadors?
Bueno, m'ha trucat bastante gent, sí, ayer sobretot, tot el dia trucant la gent.
Tot el dia trucant la gent. Algú li ha dit, o algú li ha retret, que volgués votar sent un referèndum per la independència?
Algunos sí. Pero pocos, ¿eh? Bueno, y además, ha habido dos o tres, pero más que nada me lo decían como cachondeo, ¿sabes? Aquello que eres independiente, que no sé qué, no sé cuántas, algunos paisanos, ¿sabes? Pero más que nada como cachondeo, ¿sabes? No aquello formal, ¿sabes?
Pels que no ho van sentir, Vostè ho explicava d'aquesta manera al programa Salvados el diumenge.
Sí. Si ahora en Cataluña hubiese un referéndum por la independencia, ¿usted qué votaría?
Pues yo votaría que sí, porque yo creo que sería bueno. Mira por dónde. Porque para mí, la independencia de Cataluña creo que sería buena. A lo mejor me equivoco, yo de verdad, yo de política no entiendo.
Pero usted es de Jaén.
Soy de Jaén, pero estoy aquí hace 40 años. O sea, me siento catalán ya, aunque no hable el catalán, me siento catalán. Me llevo 40 años aquí. Llevo más años aquí que en Jaén.
O sea, que usted votaría sí a la independencia.
Yo sí.
Fa uns anys, vostè, fundador, no hagués votat, sí?
Ah, ¿cómo?
Dic que si vostè fa uns anys...
Ah, és a mi ara, no?
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Bueno, fa uns anys no sé. Ara jo fa uns anys no sé què hubiés hecho. Però ara, actualmente, votaria sí.
Què ha canviat?
Bueno, no sé, ha canviat. És que ja lo digo en el programa del otro día, yo de política no entiendo, pero... Yo, la verdad, ahora por lo que veo, tal como están las cosas y tal, pues yo creo que sería bueno para Cataluña la independencia, pienso yo, perdone, pero yo de política no entiendo. Vale.
Escolti'm una cosa, vostè que està... En fi, la crisi li està passant factura a vostè també?
Hombre, y tal, la crisi no está pasando factura a todos. Y a mí, pues, el tema del rebaño que yo tengo, pues me está pasando bastante, bastante. Bueno, normalmente a todos, claro.
Té gravada el programa? El té gravat en vídeo? El té algú... li ha
el
passat?
Programa del otro día, del domingo.
Sí.
L'entrevista esta, sí, bueno, está... Esto, mi sobrino me lo pone en internet, porque no tengo internet tampoco.
No tiene internet, claro.
Soy mayor y yo no entiendo de estas cosas. ¿Sabes?
Ah, perfecte. Molt bé, fundador, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RAC1. Encantat.
Vale, pues molt bé.
Encantat.
Sí, ja estarà, no?
Que vagi bé, ja està, ja està. Gràcies.
Vale, gràcies.
Que vagi bé.
Adéu, bon dia.
Santa, la innocència, de... Jo tinc internet, no hi entenc, però escolta...
O hi entén molt.
O hi entén molt, efectivament, hi entén molt. Ara ho parlava la Gemma Calvet. És a dir, és aquest el punt que hi ha un sector de gent que no és nascuda a Catalunya, que comença a veure via butxaca? Via butxaca més que via sentiment. Una capacitat de dir, escolta'm, si un referèndum potser sí que em plantejaria un sí.
Afegiria via butxaca i via dignitat, que no són sentiments, és una altra cosa,
Sí, sí, jo crec que un dels grans alimentadors, per entendre'ns, és el greuge en aquest sentit econòmic, i hi ha el reconeixement ja molt, molt, molt contundent de que aquí vivim molt atrapats, molt retallats fins i tot, amb molta austeritat, i molt per sota, d'acord amb les possibilitats que nosaltres mateixos, amb la riquesa que generem, podríem fer, no?
Albert.
Parlem d'aquests catalans que no se senten espanyols, que se senten primer catalans, però que no acaben d'haver estat contents amb el discurs independentista, o que no acaben de veure clar els lideratges que hi ha hagut els últims anys sobre el que podríem dir la matèria catalana, la matèria sobiranista. Crec que hi n'hi ha bastants. Molts d'aquests catalans no posen en dubte absolutament el lideratge del president Mas. Diria que molts socialistes han votat el president Mas, o molta gent que no ha votat el president Mas està content amb el president Mas. El consideren un gestor i el consideren un bon polític en aquests moments. Jo crec que aquesta és una idea generalitzada. Però hi ha també molts catalans que els assusta una mica el debat independentista per al tipus de gent o la falta de lideratge sòlid, amb opinió d'ells, del debat independentista. Quan es parla d'independència, evidentment no tots els catalans, com la Gemma apunta, estan apuntats al debat independentista. Què li diria a aquesta gent que estan disgustades amb l'estat espanyol, amb el fet de que el nivell fiscal no és el correcte, que estan molt disgustats, que estan molt desafectats de la idea d'una Espanya d'autonomies o d'una Espanya articulada, però que, en canvi, no acaben d'estar contents, satisfets o segurs de que el debat independentista s'estigui portant amb els termes de rigor, de serietat, que potser ells pensen.
Bé, així a l'engròs...
Estem parlant a l'engròs, perquè sí, abans però... la Gemma també parlava a l'engròs, no?
Sí, però vull dir, a l'engròs, i això en 20 segons, no sé què els hi diria. En tot cas, jo crec que més enllà... sol ser un discurs, m'atreveixo a dir, disculpa en aquest sentit, la falsa modèstia, bastant genuïnament convergent. És a dir... Tu fas un plantejament al qual hi ha un esquema clàssic. És a dir, o ets independentista o no ets independentista, o ets de dretes o ets d'esquerres. Això és la història d'aquest país, on normalment se'ns intenta sempre ubicar en un esquema clàssic. I la gent normalment respon quan se li pregunta si és de dreta, si és d'esquerra, si és independentista o si no és independentista. Però la veritat de la cosa és que en el dia a dia, inclús en el comportament electoral, aquest esquema no val per res. I m'atreveixo a dir que la millor prova de que això no val per res som nosaltres. Que ni som de dretes, ni som d'esquerres. Jo mateix picotejo de la socialdemocràcia, del liberalisme, del conservadorisme, jo, amb aspiracions a ser secretari general de Convergència. Què vull dir? Que la gent, malgrat tot, no sol tenir tampoc en el seu dia a dia, ni en el seu cap, un esquema suposadament tan clàssic ni tan ordenat com que jo sóc això i no sóc allò altre. Eh? I, per tant, jo sóc... Si sóc independentista, ja no sóc... En aquest sentit, què vull dir? Que hi ha un terreny intermig que hem sabut trobar, que no respon ni a un esquema clàssic ni al d'un partit franquícia. Nosaltres no som una formació, prenents política, franquícia de res, de cap ideologia ni de cap territori, i, per contra, que li hem donat molta sortida a gent com la que tu dius, que, bueno, pot estar a mig camí d'una aspiració de tenir més autogovern en lo financer, potser menys en lo identitari, eh? I, per contra, al mateix temps li podem donar sortida a algú amb un fort sentiment identitari i que de l'economia i de la... doncs no en fa tanta bandera. No sé si et responc. És a dir, l'únic que em fa patir a vegades és la voluntat d'encaixar a Convergència i a gent com nosaltres amb un esquema estrictament clàssic que, la veritat, a l'hora de la veritat, no representa un comportament electoral.
Amb el tema del sobiranisme i l'independentisme, i ara parlàvem... Per cert, la paraula independència li agrada?
A mi m'agrada més el concepte de sobirania perquè incorpora una... que són cosins germans, eh? Perquè incorpora una profunda radicalitat democràtica en dir, escolta, finalment no és el que vulgui el senyor Basté i el senyor Oriol Pujol. Sí, quan incorpores el concepte sobirania, i aquí nosaltres volem treballar perquè el sobiranisme sigui l'opció majoritària del país, és perquè s'incorpora indirectament en la paraula el dret a decidir de la gent. Perquè això no és una entelèquia.
O sigui, la distància quina seria entre sobirania i independència?
Mira, la independència la pot fer un procés de quatre clavantrets, per entendre'ns, eh? Disculpa l'expressió. La sobirania incorpora la radicalitat democràtica que hi decideix la gent, el dret a sí, de tots i cada un de la gent, que finalment el país no és una cosa abstracta, eh? Que la nació, el país... No, el país no. És què és? La gent.
Ah, hi ha molta gent que diu, ostres, clar, és que està parlant el secretari general adjunt de Convergència Democràtica de Catalunya amb uns principis nacionals clars, independentistes o sobiranistes, deixem-ho sobiranistes, que de dilluns a divendres s'abraça amb el govern, amb el PP, i arriba el cap de setmana i s'abraça l'estelada. Que diu que Mariano Rajoy en aquest estudi és una persona que pot entendre millor que Zapatero, però que a la vegada hi ha un ministre de Justícia que està dient que el català és un mèrit però no un requisit en el món de la justícia, sí, mentre hi ha un ministre com és el d'Educació, el José Ignacio Bert, que diu que bueno, que tots els estudiants han de tenir els mateixos drets, siguin de les comunitats autònomes que siguin, sense diferenciar, i llavors la gent diu, home, entre una cosa i l'altra, on estem?
És que són totes dues. És a dir, si algú pretén entendre que la vida és molt més senzilla i que respon a això que dèiem fa un moment, a un esquema clàssic, doncs bé, això no va ben bé així. I doncs mira, amb el Partit Popular, ara mateix tenim, per exemple, vull dir, perquè hem sortit jo mateix, he sortit en Duran i Lleida, he sortit el mateix president Mas, per exemple, en relació a la reforma laboral, dient, escolteu, a l'engròs i en el traç gruixut, aquesta és una reforma que ens sona bé i que ens sembla bé. Que ens sembla bé sobretot per una cosa, perquè si possibilita, que s'ha de veure, eh? Si possibilita que un contracte laboral que avui no s'estigui fent passi a fer-se, escolta, on hem de signar? Ara, paral·lelament, què s'aprofita? Aquí, per rac, fumel i queixalada, algunes de les competències que té el govern de Catalunya, per exemple, en polítiques actives. I, mira, Basté, protegint els interessos de Catalunya, tristament només hi ha els catalans. Ens interessa molt la reforma laboral, però protegint les competències i els interessos dels catalans, només hi ha els catalans. Perquè la que
sí,
poden...
I amb el tema de reforma laboral podem entendre'ns, per exemple, amb el tema de la llengua, és impossible.
És el mateix cas, exacte. Però en el fons és el mateix cas. És dir, escolti'm, nosaltres, per molt que vostès apretin, hi ha una línia vermella que no deixarem que traspassin mai. I la prova està que han deixat d'insistir, eh? Compte que això no es passi desapercebut. Que si la immersió lingüística, que què passa amb el català als mitjans públics de comunicació, etcètera, etcètera.
Sí, però de totes maneres veurem què passa dijous, eh? El que decideix el Suprem. Jo sé que això és a dir, estem a instància judicial...
Dijous però... hi ha moltes coses. Hi ha el Suprem en relació a la immersió, però també hi ha la votació de la reforma laboral. És a dir, res, no pots actuar amb el mateix patró...
Què creu que dirà el Suprem?
És molt important, el que
no
va dir el Suprem aquell dia. És molt important,
Jo confio que entengui la part de sentit comú que ha tingut tot aquest procés, que no ha estat conflictiu, que no ha estat descohesionador, que inclús va permès el progrés de la gent, que en el millor escenari fins i tot podem allò de dir, a acabar la secundària i acabar el batxillerat, els nanos tenen a nivell de qualsevol nano del conjunt de l'Estat el mateix nivell de castellà que qualsevol persona de fora de Catalunya. Clar, estaria massa carregat. A casa que si ara xerrés corro el risc de ficar-me en un merder, no? Però jo crec que està massa carregat de raó com perquè hi hagi quelcom que s'ho tragui i sacsegi la immersió.
Dues preguntes per la meva part i acabo. Què faran en totes aquestes informacions que va traient el diari El País sobre Xavier Solà, que és el número 2 de Cultura, després que aquests últims dies hem sabut que va cobrar presumptament 193.000 euros a l'Associació Catalana de Municipis per fer un catàleg de masies que ell mateix va impulsar quan treballava a l'entitat?
Això m'ho van preguntar ahir i vaig respondre-ho igual que li faré ara, Basté. Això està estrictament en el terreny professional de quan en Solà, abans de ser secretari general del Departament de Cultura, doncs, com a jurista, abogat, doncs es dedicava a aquestes coses. Per tant, en l'àmbit estrictament laboral ho circunscrivim.
I no creu que és incompatible?
No, perquè això respon a una altra època. No, incompatible amb ser secretari general de Cultura quan no està fent res d'això, no. No hi veig la incoherència, no la veiem.
Li demanaria que em deixés l'Estradivarius aquí al costat i que no em toqués el violí. Digui'n la veritat, li agradaria ser president de la Generalitat algun dia?
Però jo no m'ho pots preguntar, vostè.
Com que no li puc preguntar?
T'agradaria ser el Messi?
Sí que m'agradaria ser el Messi. Sí que m'agradaria ser el Messi.
Pot ser el Messi?
No. Per tant, jo li preguntaré, li agradaria ser el president de la Generalitat?
I em dirà sí.
Dic,
puc ser-ho?
Però jo no puc ser Messi i vostè pot ser president de la Generalitat. Aquesta és la diferència. Per tant, li torno a preguntar.
M'has fotut.
Li agradaria ser president de la Generalitat?
Deixem-ho estar. Jo crec que el president Mas ho serà durant molts anys.
D'acord, li preguntaré d'una altra manera, que serà més light com el pacte fiscal que pugui donar el Partit Popular. Li agradaria ser candidat a la presidència de la Generalitat algun dia?
No. És que no t'ho puc respondre, això.
Em pensava que deia que no ho voldria.
No t'ho puc respondre.
Jo crec que tots els polítics que estan en actiu aspiren a les més altes responsabilitats, per tant...
L'ambició ha de ser un dels actius...
Però no és només ambició. És a dir, jo crec que la paraula ambició, a més, pot tenir unes connotacions
molt
negatives.
Però fixa-t'hi, n'hi ha una altra que és capacitat.
Aquesta m'agrada molt més.
I n'hi hauria una altra que és... Hi ha algú que ho pot fer millor que jo?
Aquesta és la gran paraula del segle XXI que per mi és l'empatia.
Doncs per capacitat. I perquè hi ha algú que ho podria fer millor que jo, avui n'hi ha un que es diu Artur Mas, que ho és i que us haurà durat molts anys.
Val. Albert, que vol preguntar alguna cosa.
Avui l'he vist amb respostes molt sòlid, li haig de dir, clarament. I amb aquest tema concretament li faig una pregunta que no és sobre si vol o no ser president o si li agradaria ser president de la Generalitat, que suposo que com a polític, doncs, en el fons, evidentment, li agradaria. Però la pregunta és molt clara. Amb limitació de mandats claríssima, evidentment que estaria amb la guia de la successió lògica dintre del partit. Vostè està a favor o no està a favor de la limitació de mandats? Perquè si hi hagués una limitació de mandats claríssima, establida per la llei, és evident que aquesta pregunta potser no se li faria perquè vostè estaria claríssimament a la roda lògica de poder ser president o candidat a la presidència. Està a favor o no de la limitació de mandats?
Doncs, Montagut, vivim en un punt d'incoherència. Ja t'ho manifesto directament. No, per una cosa curiosa, fixeu-vos. Convergència Democràtica internament té limitació de mandats. El secretari general de Convergència, que avui és el president Mas, en part plega de secretari general perquè ell mateix aplica, de forma molt rigorosa, el que ell mateix va promoure, limitació de mandats a dintre de Convergència.
Ho fomentaria a nivell de...
Per contra, en les institucions públiques, jo seria un pèl més caut, perquè a vegades l'autoimposició de la limitació de mandats t'acaba abocant a prescindir de quelcom que potser està donant molt bons resultats. 8 anys donen pel que donen. Són molts, però 8 anys donen pel que donen en l'escenari de que algú pogués fer dos mandats seguits i no pogués optar a un tercer mandat, no?
Gemma Calvet, per acabar.
Sí, com a alternativa a l'avançament de les eleccions, o inclús com a conseqüència dels resultats electorals que se'n poguessin esdevenir, quin és l'escenari que vostè preferiria de govern? Un escenari vinculat a un pacte amb el PSC o un escenari sobiranista vinculat a Esquerra Republicana a Catalunya?
No ha de fugir la resposta, eh? Qualsevol escenari que possibiliti que les nostres ambicions i els nostres plantejaments i el contracte, entre cometes, establert amb el poble de Catalunya el pugui materialitzar.
I vist el vist, què és el que li dona més garanties?
I vist el vist, m'haig de menjar el pastís de trossos. És a dir,
sí,
menjar
no
bé i dir... És que saps que ens emplaceu en un punt de ciència política ficció amb el qual ara per ara no hi som. Jo vull transmetre una cosa molt de sinceritat. Part de la meva feina... Part de la meva feina és establir la possibilitat, per tant, posar quantes més opcions damunt de la taula per si les coses es torcen. Què vol dir en aquest sentit? Per exemple, que ahir ho vaig fer i ho torno a fer ara aprofitant els micròfons de RAC1. I torno a emplaçar el Partit Socialista a reemprendre, quan abans millor, les reunions que possibilitin continuar parlant de quelcom important pel país, com és el pacte fiscal, els quatre fronts que teníem plantejats, el pacte social... els ens locals i el món local i el paquet legislatiu, en el qual, entre altres coses, hi ha la llei electoral, entre altres coses. Jo haig de fer això amb el PSC. És la meva feina. Per trencar, és molt fàcil trencar. La meva feina no és trencar, és teixir, és cosir. Igual que amb el PSC ho haig de fer amb Esquerra Republicana, i ho fem amb Esquerra Republicana, però igual que amb Esquerra Republicana o amb el Partit Popular. Fins i tot una opció que no passa ni pel Partit Popular, ni per Esquerra Republicana, ni pel PSC. Que és la que planteja el president Mas i que la té com a potestat, que si un dia això no rutlla prou bé, ens hem de reservar l'opció de convocar eleccions.
Vostè no és el portaveu ni la veu d'un govern, sinó que és la veu del partit que governa. Normalment, quan surten al faristol del Parlament, els partits que estan a l'oposició fan és criticar el govern. Quan apareix el portaveu del partit que governa, el que fa, bàsicament, és aplaudir el que fa el govern. Jo li pregunto, és capaç de dir-me una crítica, fer-me una crítica del que he fet malament fins ara al govern d'Artur Mas?
Sí, seria capaç de fer-la.
I la farà?
M'interessa més corregir els defectes que està tinguent el govern presidit pel president Mas que exposar-ho públicament. I això és part de la meva feina. I és en el que estic i en el que estem.
No creu?
Això no va prou
vostè...
bé, president. Aquí hem de corregir allò. Creiem que aquí això ha estat un error, etc, etc.
Però no creu que de cara a la ciutadania també els estovaria? És a dir, de cara a la gent diria, home, doncs, mire, una persona que diu, escolta'm, nosaltres, el partit del govern, encara que sigui el meu partit, això ho ha fet malament.
Però n'hi ha una, per exemple, de molt clara, que vam assumir les crítiques, no? Per exemple, tot el procés d'ajustos, contencions, retallades. En el moment que es plantegen... són molt incompresos. I, per tant, part de l'exercici, quin era? Dir-li al govern de Catalunya i al president Mas, president, tenim un problema, la gent no està entenent el que fem. I això clarament va passar amb què? Amb la PIRMI. Clarament ens va passar amb la PIRMI. Ara també t'haig de dir, Basté, això va passar el mes d'agost... I el procés d'ajustos, contenció, no és una foto fixa, és una seqüència de fotos, de fotogrames col·locats un darrere l'altre. Podem dir avui el mateix respecte a la política empesa el seu dia amb el tema de la PIRMI?
I amb sanitat?
El mateix. Els ajustos amb sanitat tenen un impacte el dia, allò seria el dia d'autos, quan s'anuncien, i fins i tot les setmanes posteriors, però després el servei, que no queda trasbalsat, continua donant resultats, continua donant assistència, continua donant servei. Posaré l'exemple concret. El tancament de 196 centres d'assistència primària en horari nocturn. Es va produir l'estiu. 196 o 186, ara no, ja no recordo exactament la xifra. Això va ser un trasbals. Home, pensa que trucaven els alcaldes i alcaldesses convergents que se'ls tancava el centre d'assistència primària. Llavors, clar, això és una foto d'un dia i després resulta que el servei no ha quedat alterat, no? Per tant, a vegades hi ha punts de crítica que permeten fer correccions o que senzillament el temps acaba deslegitimant, no? La crítica mateixa.
Acabem aquí la tertúlia i la presència d'Oriol Pujol. Deixa'm fer-li una última pregunta.
Quina por.
Que és... No. És sobre... Parlaven del seu futur i jo crec que ha estat, és a dir, misteriós, però clar, no sé com dir-ho. Però hi ha una cosa que a mi sempre li he volgut preguntar a l'Oriol Pujol, si és el pes del cognom.
Bueno.
Si això, pel futur seu, si els, pel seu futur, no parlo ni pel present ni pel passat.
Però quin dels dos, el Pujol o el Ferrusola?
Els dos.
El que em pesa és el Ferrusola.
Segur. Però si en el... és a dir, pel seu futur, pesa en excés. És una motxilla
no.
massa gran.
No, de cap manera.
De cap manera?
No.
L'ajuda, per tant, o no? O és X a la travessa?
És que no sóc... sóc això. No sé si m'ajuda o no. És a dir... t'haig de confessar una cosa. Hi ha un munt de gent, segurament molts m'estimen, eh? Hi ha un munt de gent que m'apliquen o que pretenen que apliqui aquella teràpia de calma't el pare. Calma't el pare. No m'hi trobaran, perquè... és a dir, per mi el Pujol, més enllà de la relació biològica que tinc jo amb ell, és un referent claríssim, inequívoc. El referent, m'atreveria a dir. Per mi i per multitud de gent a Convergència i al conjunt del país, no? Per tant, en aquest sentit, jo porto un cognom, però per això sempre, en el fons, intento dir jo soc més Ferrusola que Pujol. Per tant, el cognom que a mi em pesa,
això,
de veritat...
Això és alliberar-se, no?, una mica, també?
És alliberar-se i és entendre una cosa que la faig, de veritat, eh? amb molt coneixement de causa. En Pujol va trencar el motllo. No va deixar ni les molles. Esclar, prefereixo dir-ho d'entrada, que ningú m'hi compari, perquè és que, realment, si vols, és un exercici també d'autoprotecció,
sí,
eh?
Sí, sí, d'autoprotecció,
però
clarament,
en
sí.
Però en part és així, és a dir, és un personatge, jo crec, aquí irrepetible, no? I, per tant, que, per molt que em digui jo igual... jo em trec el barret, és un gran mestre, he tingut la sort de... tinc la sort, doncs, de
poder-lo disposar...
Sí, exacte. I de conèixer-lo de l'Èbola sense estrictament haver vist el programa de l'Èbola.
Montagut, remata-m'ho.
Perquè el senyor Pujol es relaxi, el primer president dels Estats Units, que el seu fill també va arribar a la presidència, són els Adams, John Adams i John Quincy Adams. El pare li diu al fill, quan veu les intencions realment de política del fill, li pregunta, però voldries arribar a ser president? I el fill li diu, sí, puc arribar, sí, i però tinc poder no fer-ho com tu. I va dir, no, si arribes a ser president, l'escenari serà completament diferent, no tens per què pensar que ho faràs millor o pitjor que jo, tindràs que fer amb el moment que arribis. O sigui que jo crec que l'Adams el llibera una mica a vostè de les comparacions. Si vostè arriba algun dia a ser president de la Generalitat, és perquè la gent el votarà, i l'escenari que es trobarà, evidentment, serà molt, molt diferent que el del seu pare. O sigui que les comparacions en aquest moment serien, doncs jo crec que serien errònies. Vostè té tot el dret i tota la legitimitat política d'aspirar al màxim, i l'únic que se li demana en aquests moments és que, doncs que tingui una carrera democràtica molt bipartidista, com avui ha demostrat, i sòlida, no?
Avui li agraïm la presència a Oriol Pujol en aquest estudi, a Xavier Salamartín, a José Antic, a Gemma Calvet, a Albert Montagut, i reclamem a Xavier Salamartín que se'n vagi a dormir, perquè fa poc que aterrava de Nova York, i per tant aquestes coses, més diuen que el jet lag sempre és més d'allà cap aquí que no d'aquí cap allà, per tant deus estar com un nyap, per tant descansa. Gràcies a tots, senyor Pujol, moltes gràcies.